Per tant, estem a l'espera de veure com i de quina manera tornen els internacionals que queden, que són els dos canadencs, Tani Oluwaseyi i Tajon Buchanan, i el bo de Pap Gay, perquè ja estan així Renato i ja està així Juan Foyt. Per tant, esta vesprada ja sabrem de manera definitiva. Per cert, l'altre dia, no sé si ahir o després d'ahir, va estar Marcelino García Toral al programa de Parrado, Goles con Parrado. Goles con Parrado, ton pare estava fent la mili i este tio ja parlava. Ja feia programes de ràdio. Pot ser el programa més antic de la radiodifusió espanyola.
Què va fer la mili quan el 12-1 amb el tamon pare?
Pues este ja estava. Vamos, que estava. I a Marcelino Parrado li va preguntar per moltes coses i li va preguntar pel seu futur. Bueno, li va deixar caure si algun dia aniria a la selecció i Marce va dir que sí, que claro que sí, que el somni de qualsevol entrenador és anar a la selecció. Però li va preguntar pel seu futur i Marce pues, va dir algo que tots pensem, que tots tenim més o menys clar i que jo crec que en breu s'anunciarà.
Estar, yo creo que 14 años en un mismo club es ganar muchísimos títulos, ganar muchísimos títulos. Entonces, yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Bueno, pues es posible que alarguemos
el contrato, ¿no? Tú,
sí,
con el equipo.
Nuestra unión durante más tiempo y bueno, pues es ahora mismo lo que tenemos en la cabeza es preparar muy bien el partido contra el Mallorca, intentar ganarlo y luego ir a Dortmund a jugarnos ahí un partido súper atractivo y a la vez pues muy importante para nosotros y luego pues lo que venga verá, vendrá, pero sí que bueno, pues yo creo que estamos ahora más cerca de continuar en el Villarreal que de ninguna otra opción.
Pues ya lo sabeu, falta saber quant de temps. Yo supongo que li donaran 2 anys, el que ve y un altre, o un mes un, o no sé com se ho negociaran, o un a un, les dos parts dir cada any mos tornem a sentar a veure com està el tema. Coneixent a Marce, Marce, com ahir explica, ja ho té tot fet. L'únic que li faria il·lusió seria la selecció espanyola. Li ho pregunta Parrado i ho reconeix.
Yo creo que esto sería el mayor sueño que...
¿A que sí? Existe, ¿no? ¿A que te gustaría? Para... Lógicamente, es lógico que lo digas y que lo pienses. Para un entrenador.
Bueno, no creo que... Que eso pueda ofender a nadie.
¿Pero por qué va a ofender?
Forma... No, por eso puedo yo creo que contestar abiertamente. A la vez que es un sueño, sería pues el mejor colofón posible, también a la vez sé que ofrece la mayor dificultad posible.
Bueno, pues a Marce li faré il·lusió la selecció, però ara mateix a la selecció és impossible. ¿No?
Hombre, si De La Fuente se la pega en Estados Unidos igual.
Hombre, ya, pero se tenía que esperar todo este año. Esperar a ver si se la pega o no se la pega. ¿No?
No, o sea, voy a decir que...
O sea,
no sabemos si De La Fuente seguirá a partir del agosto que ve, por ejemplo.
Bueno, lo normal es que sí, es que se la pegara en el Mundial. Es un proyecto de largo plazo, pero da igual. Marcelino li faria il·lusió a la selecció, però la selecció, primera, és complicada, va estar en una terna que pareixia que anava a donar-li a ell i no li la van donar a ell, va caure quan més fort sonava, pareixia que tenia més quinieles, i jo crec que, com diu aquell, Marcelino és conscient de que el futbol ja li ha donat quasi tot el que ell buscava, a excepció de la selecció, i que millor que sí, no estarà en cap lloc. L'únic... era esa posibilitat, no?, de entrenar a la selecció espanyola. Ell reconeix que l'ha tingut i que li passa pel cap, normal, i diu, no lo voy a esconder, lo voy a decir. ¿No? Va ser quan antes de De La Fuente estaven ahí que si Marcelino, que si no, que si sí, que si no. Enginer del 22, antes de vindre así. És quan va sonar que podia anar o no podia anar. És més, vos puc dir que Marcelino ha dit no abans de vindre així al Sevilla, al Betis, altres equips de primera divisió. Per tant, bueno, falta saber per quant de temps renovaran a Marce. Si 1 o 2 temporades, si 1 més 1, si 2 de colp, però, com ell diu, vamos, es fácil, es escoltarlo.
Estar, yo creo que 14 años en un mismo club es ganar muchísimos títulos, ganar muchísimos títulos. Entonces, yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Bueno, pues es posible que alarguemos
el contrato, ¿no? Con el equipo.
Nuestra unión durante más tiempo y...
Bueno, ¿a tú te paréis ver que Marcelino se quede más tiempo así? ¿Dos años más, por ejemplo?
Yo sí, yo le donaría dos y cinco también.
Vin
tampoco, pero yo per mí que estiga todos esos posibles.
Pues ya lo sabeu, en breu. Yo pensaba que anaren a anunciar en este paró, ¿eh? La última vuelta el van a anunciar también en este paró. Venía collonut, o sea... Y el Villarreal es molt de anunciar renovaciones en este tipo de paró. Ya sabeu que n'hi han tres casos. Son Parejo, Pedraza... y Marcelino. Tres. ¿Qué? ¿Tú qué dices?
Yo creo que los seguirán.
Dos de tres. Borem. 11 sobre les dos. Primera pausa y anem a hablar del rival. Ah, no, per cert. Vull que escolteu això. Este es el amic de Rubio. El gran Fabrizio. Que fa un programa de youtuber de estos... Millor que el nostre, d'ací a Lima.
Un vídeo de 7-8 minuts, depèn del dia del contingut que tinga.
Bueno, este dura mitja hora, almenys, eh? Este és llarg, eh? I en un moment parla de Philip Jorgensen.
Former Villarreal goalkeeper who joined Chelsea to be in a competitive opportunity to try to become the starting goalkeeper, but for Enzo Maresca looks quite clear, the starting goalkeeper in the key games and on regular basis is Robert Sanchez. And so what I can reveal to you today is that Philip Jorgensen, together with his agents, is considering to leave Chelsea already in the January transfer window.
Is considering...
Reunido con su equipo, digamos, de agentes. Vamos, está considerando que... Jorgensen salir en enero.
Vale, o sea, este Giner se va Solomon del Villarreal perquè a més té una clàusula que li permetís anar-se'n si ell li dona la gana. I això, molt té que canviar el cuento perquè no passe. Jorgensen, diu Fabrizio, i això és palabra de Dios, te alabamos, senyor, que està pensant pirar-se-la del Chelsea cedit perquè no juga. Jo he mirat el que juga Jorgensen i sí, juga poc. Des de que se n'han jugat 28 partits. Saps quants partits ha jugat de la Premier? 7. 7. Només juga la Conference l'any passat, un partit de Champions... Y la FA Cup, la FL Cup, la Tatia María Cup, pero no juega la Premier. Claro, algú dirá, ¿quin fred fa lluny de Villarreal? Hombre, cobran 2 o 3 kilos limpios del año, fred no fa. Te puedes comprar 10 estufes de pellet, el gas, lo que te done la gana. Pero sí que es veritat que la vida es un poquet més aburrida. Porque al final, ho vol jugar. Jo crec que Jorgensen, ningú pot dir-li, xaval, tots érem conscients, tots, que podia i devia quedar-se més temps així. Era massa jove, estava en un bon moment, així era intocable, indiscutible, i era una progressió important. Però també entenc que ve el Chelsea i a tot el món se trastorna per l'econòmic, per lo que és la Lliga, per lo que és la Premier, per lo que suposa el Chelsea. És un cas que així podem fer un doctorat perquè mos passa quasi sempre. És el mateix que Barry. Massa pressa, massa pronte, a llocs on saps que tens difícil jugar. Per més que així hagis donat el nivell, així hi ha una manera de jugar i és un ecosistema que ajuda i facilita molt que el futbolista jugui en menys pressió, en més comoditat, en més confiança, en més tranquil·litat, i això t'ajuda a que el futbolista siga o puga demostrar el seu nivell. Que jo no dic que després fora d'ací no van a demostrar-ho. Claro que van a demostrar-ho. Però que moltes voltes estem veient com hi ha futbolistes joves que se'n van massa prompte. Però bueno, també és cultura de club. Som un club que genera cantera, que lo millor seria que alguns tardaren en anar-se'n un any, dos més, però en futbol tot va tan ràpid i sobretot en l'econòmic tot està tan desbarajustat que és impossible. Jo els entenc. Entenc a d'ell, entenc a l'entorn. Mira, ho han vist d'en Nico Jackson. tot el que vulgueu, però Nico Jackson no passa de ser un suplent. És un suplent. Era un suplent en el Chelsea, és un suplent en el Bayern, que sí, que és una bèstia i acaba apuntant i acaba jugant molts partits, però no dona nivell d'ací. S'haguera quedat més temps ací, s'haguera curtit més, s'haguera fet més futbolista, haguera donat el salt, haver arribat més preparat i avui estaria en el Chelsea de titular, tu què creus? És factible, no?
Ja, l'únic que és que jo considero que ser cap de cartell en el Chelsea o en el Bayern és molt complicat en la vida.
Claro, pues per això quan venen i te criden, tu eres el primer que té ser conscient d'això, que jugar no vas a jugar, que no vas a jugar, que te quisir les coses molt bé perquè sigues titular en el Chelsea. És com mateix ara en el Villarreal. Ser titular en el Villarreal és caríssim. Joder, Akomak era una de les estrelles, vale, ve de la lesió. Solomon és un bon futbolista, és molt bon futbolista. I costa jugar en el Villarreal. Costa molt. A Parejo, que és un gran futbolista, que a millor està major, li costa jugar en el Villarreal. O sigui, tu mires ara mateix i dius, qui t'ha assegurat? Mikotadze ara mateix no està donant el rendiment.
Anava a dir, menos Foyt, ningú l'ha assegurat la titularitat.
I Mourinho ara. Però bueno, mira, me sap mal, però bueno, ho entenc, que Jorgensen té que buscar un lloc on jugar per seguir creixent, tornar a sentir-se bé i tornar a tindre confiança. Vol dir que Jorgensen no és bon porter? No. Vol dir que n'hi ha un altre per davant d'ell, que és este espanyol que va a la selecció.
Robert.
Claro. Sánchez, que dius, pues, és un punt millor que tu, perquè aquests clubs tenen la pasta per firmar futbolistes. Si el Chelsea estigués a ti, això era dir, no, me queden Jorgensen, que jugué Jorgensen, és molt factible que Jorgensen en els minuts, en el temps i jugant molt, acabaria sent un gran porter pel Chelsea. Això li ha passat a Courtois. Courtois va tindre que eixir d'algun lloc de jove, no? Ara a l'Atleti de Madrid, i a l'Atleti de Madrid se'n pega el pepino. Però bueno, és curiós. Però és el futbol, és la vida. Mira, ara ha eixit un rumor que el Besiktas vol a Comesaña. Comesaña no va al Besiktas ni bufat. Bueno, sí, si estiguera jugant en un equip baix de la primera divisió, cobrant 500.000 euros, i te ve el Besiktas i te quadruplica o quintuplica el sueldo, pues pot pensar, joder, me'n vaig, és la meva oportunitat de la meva vida. Però amb 29 ureles que té Comesaña. Després de dir-li no al Bournemouth d'Iraola, que li va dir que seria titular indiscutible i que anava a ser l'amo del Bournemouth i que li triplicava o li quadriplicava el sueldo. I va dir, jo me quede perquè jo vull jugar en el Villarreal, ara que és titular indiscutible, el nostre senyor al mig del camp. Tu creus que seria el Besiktas?
No.
Vale. I si se'n vol anar al Besiktas, que jo crec que no, ell mateix ara llegia en el Marca que diu que no té ni punyetera idea d'això, és un rumor que ha eixit en Turquia, que és possible que el Besiktas se faci una quiniela com vosaltres de a qui me gustaría comprarme. Si vol per pasta, jo crec que Comesaña, este estiu, quan acabe la temporada, sent indiscutible en l'equip del Villarreal, que toque madera, pot quedar tercer o quart, quantes ofertes pot tindre Comesaña, tio? El Bournemouth de mal torna a cridar, vamos, però en els ulls tancats. Per lo tant, si després estàs tieso de pasta i dius, no, jo és que vull més pasta, i te donen 5 vegades el que cobres, pues pa'lante. Pa'lante. Per cert, també ara diu no sé qui que Sorlo també vol eixir en enginyer, que tampoc juga i que...
És que ara triste. Sorlo en Noruega està en el Mundial. Si no juga molt...
Sí, però jo crec que ell va figur, encara que no jugui, té caché com per anar, no? Nivell. Com per pensar que pot anar perfectament. Bueno, això, que fora d'ací, ací s'està bé...
També no és per defendre a Jorgensen, però cada vegada que mos marcava en un gol i dudava un poquet... També hi havia run-run i era un canterano nostre.
Ja, però el run-run no té res que veure. Al final ell va acabar sent titular indiscutible, el Villarreal volia renovar-lo, volia que se quedara i per al Villarreal era el porter intocable. És el mateix que passa en Luis Junior. Ara en el Villarreal volen que Luis Junior siga el porter. És com si Luis Junior este any acaba jugant bé i l'any que ve diu, no, jo me'n vas. Bueno, pues si porten 45 quilos te'n vas. De puta mare. Però una volta t'has assentat en la porteria i més sent de la casa i més sent el porter que tu has fet i has apostat per ella a muerte, te'n vas al Chelsea sabent que no ho tens segur jugar, vale, que sí, que és un salt per tu de puta mare, te'n vas a la Premier i tu penses que vas a jugar, perquè tu al final tot el món te diu, claro que vas a jugar, hòstia, que tu eres boníssimo, Berto eres mejor que este, tu vas a jugar. El teu entorn te diu això i tu te'n vens amunt, però després quan t'hi a dormir dius, hòstia, vaig a jugar? M'espero un anyet, jugues sí un altre any en el Villarreal a muerte, que a veure què passa, i ja després a veure, però igual penses, no, però igual no venen, no? Si no venen, per l'oportunitat de la meva vida de fer-me ric. És difícil. Però bueno, ara, pobre, pues, té que buscar un lloc on jugar. I jo entenc que tinga que buscar un lloc per jugar. Perquè en este Sánchez ho té difícil, vamos. Ho té complicat. A veure què passa en Mallorca.
Este noviembre, Burriana se une para decir no a la violencia de género. Participa en talleres, charlas y actividades educativas. Súmate al acto central del 21 y construyamos juntos una sociedad más justa y libre. Por una Burriana sin violencia. Ayuntamiento de Burriana. Concejalía de Servicios Sociales.
Hola, quería una McStrem Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Bull Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bull Pork viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McStrem Bull Pork con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a Macauto y pruébala ya.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¡Atención! Llega el Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 199 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
Anem a Mallorca, perquè és un poc estrany. Veient l'11 que presenta el Mallorca habitualment en un partit de futbol, és complicat entendre què li passa a l'equip mallorquí, que justet estava en un projecte que anava bé, que tenia, jo diria, una progressió interessant, que té un tècnic que tots coincidim en assenyalar que fa que els seus equips siguin competitius i que, no sé, dona sensació de certa seguretat, i de cop i volta no va. O sea, no va a nivell d'estar en una zona complicadíssima de la taula classificatòria i de tindre sensacions molt estranyes. Mira, tu veus l'11 del Mallorca, arrasat entrenador, i gent com Mafeo, Valgen, Raillo, Mojica, el que coneixem bé així, Omar Mascorell, Samu Costa, Virgili, Darder, Muriqui, no sé, a mi m'estranya, no? Dius, hòstia, és un Mallorca que creixia i de cop s'ha parat. Pau Ferragut, diari de Mallorca, què tal? Bona vesprada.
Què tal? Com va? Com estàu?
Què li passa al Mallorca?
Idò, crec que ho podríem enllaçar una mica en la darrera vegada que vàrem xerrar, que va ser abans de la prèvia del Villarreal-Mallorca de la temporada passada. El Mallorca venia de jugar la Supercopa a Aràbia, hi va haver problemes també dins el vestidor amb una sèrie d'inconvenients que hi va haver també en futbolistes i les seves famílies, venien d'una eliminació de Copa, i ho vareu veure, el Mallorca va naufragar a Villarreal, va caure 4-0 amb 4 gols en 7 minuts i a partir d'allà, el que tu deies, una gran primera volta en el primer any d'Arrasat en 30 punts quan se va arribar a Nadal, tot se va esfondrar. I de fet, aquest estiu no ha servit tot i els fitxatges, tu nomenaves en Jan Virgili, una perla de futur, l'arribada de Pablo Torre, no ha arribat a fer net aquest Mallorca i de fet aquest inici de temporada tan irregular i amb un punt de fricció molt important com va ser Dani Rodríguez aixecant sa veu contra el tècnic pel fitxatge de Jan Virgili, que li havia passat per davant a l'11 titular, i ha acabat de trencar-ho tot, i l'equip navega sense encara saber molt bé cap a bomba.
Claro, és un equip que, pues, suposadament en la inversió nord-americana, en el projecte a curt termini, tenia que anar creixent. El treball que és al voltant, jo he estat allí, les remodelacions de l'estadi, els palcos VIP, o sigui, veus que és un club que creix, però de cop s'ha parat en l'esportiu, que és el tema, no?
Sí, sí, sí. Hi ha una estructura dins el vestidor, més enllà de que hi hagués un canvi de tècnic en la sortida de Javier Aguirre, que va fer una sèrie d'anys molt interessants, arribant a una final de Copa del Rei, que més enllà del canvi d'entrenador se manté una estructura dins el vestidor, dins la plantilla, que no ha acabat d'encaixar bé aquesta arribada d'Arrasate, no? Ja sigui per la manera de jugar, ja sigui per la seva metodologia, recordem ara abans de l'aturada, el Mallorca es va dir que va guanyar en el Getafe 1-0, però venia d'una derrota molt dura a la Cartuja contra el Betis, i un dels capitans, si xerràvem abans de Dani Rodríguez, l'altre Antonio Raillo, va aixecar la veu també en els micròfons de la televisió en drets, també qüestionant una mica l'implicació fins i tot dels seus companys, no? Alguna cosa no està bé dins el vestidor. L'equip ha tret 3 victòries en 12 jornades, no és suficient i haurà de donar una mica més per arribar, perquè una de les frases d'Arrasate és que no vamos en hora, i se refereix tant en el marge de puntuació li agradaria tenir més punts que jornades, i de moment en el Mallorca això és el que és, aquest és el gran dèficit que té.
A excepció del camp del Betis, fora de casa havia ajustat els resultats en Madrid, guanya el Sevilla, perd només d'un gol davant de l'Atlètic Club. Jo recordo el partit del Bernabéu, o sigui, que no és un equip que tingui la sensació que estiga desfet, no sé com dir-ho. És el que dius tu, és una sensació rara, no? Tot el món parla de que els futbolistes, no sé, ahir n'hi ha les declaracions d'aquelles de, no recordarà el nom, que es va queixar de que jugava abans un juvenil que ell, no? Aquestes històries poc rares.
Sí, 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 és el cas de Dani Rodríguez, un pes pesat dins el vestidor, igual que Raíllo, són els dos que més han alçat la veu. Hi ha diferents bàndols dins el vestidor, ara tampoc entrarem a dividir-los a tots, però sí que hi ha diferents bàndols, i a més, també aquest estiu han tingut una mica els culebrots de futbolistes que semblava que anaven a sortir, cas de Pablo Maffeo, que va tenir un incident en l'afició el darrer partit a casa contra el Getafe, però de la temporada passada el van xiular. Kyle Larin, que sí que ha arribat a sortir cedit perquè també era una situació insostenible, el propi Samu Costa, que semblava que tenia ofertes i al final no ha sortit. És que és un ambient enredit perquè fins i tot hi ha futbolistes que han tingut la intenció d'anar-se'n, i a sobre els que han vengut intenten aportar, però xoca moltes vegades en la inèrcia general de l'equip de Montescamp.
I quina sensació teniu? Com s'arregla? Claro, el entrenador és... Claro, tens la sensació de dir, és un bon entrenador Arrasate, és a dir, no, bueno, canvia el tècnic, que tampoc és que estigui fent bé les coses. Però tots tenim la percepció de que, claro, al final ha somort sempre per la banqueta.
Sí, és el més dèbil, és el cantó més dèbil de tot plegat, i fins i tot moltes vegades l'han vist, tu xerraves del partit de Sant Mamés, que se va perdre per la mínima, però hi ha una imatge en els temps de descans que Arrasate surt abans que els seus futbolistes i les càmeres de la televisió el mostren assegut tot sol en la mirada perduda, com si no tingués control de la situació, i això que ell destacava a Osasuna quan va estar en el Numancia, que era un bon gestor del vestidor, més enllà de lo futbolístic, i que, de fet, ell era docent abans de ser entrenador professional i sap arribar a la persona més enllà del futbolista. Però aquí en el Mallorca és el que, sobretot aquesta segona etapa, o fins i tot a partir de la segona volta de l'any passat, ha perdut el comandament.
Sí, sí. I quin Mallorca podem esperar així? Després del paró, què pot passar?
Bé, la darrera vegada que el Mallorca se va anar a una aturada era Coé, va saber reaccionar bé, amb una victòria sorprenent a Sevilla, un Sevilla que venia de guanyar el Barça 4-1, Mallorca que va començar perdent ràpid i va remuntar, va capgirar el marcador en 10 minuts en el Ramon Sánchez Pizjuán. Podríem pensar que la victòria darrera contra el Getafe va ser balsàmica, però també sabem que el Mallorca passa dificultats fora de casa. Més enllà de la victòria a Sevilla, no ha sumat cap altre punt com a visitant. Escàndal a Ceràmica l'any passat, hi ha un mal record, perquè el Villarreal hi va passar per damunt, més enllà d'aquests 100 minuts, 4 gols en 100 minuts, va ser molt superior al Villarreal en el Mallorca, i jo no sé si Arrasate tornarà a marcar un pla de mirada tancar la porteria, tornar una defensa de 5, tot i que ara té Cumbula, que ha estat lesionat un mes i mig i encara no estaria per ser titular en una línia entre centrals, i tal vegada també mirar de reforçar el centre del camp. Ho va passar l'altre dia en Nomar Mascarell juntament amb en Samu Costa, i tal vegada podria entrar en Morlanes i renunciar a la doble punta amb en Mateo Josep, i segur que jugaràs en Vedan Muriqi, que és la referència.
O sigui, que ficar, ho ha fet fora de casa, ficar línia de tres centrals i acumular gent al mig?
Sí, a principi de temporada ho va fer. De fet, l'any passat, el partit de Villarreal marca un abans i un després, perquè ell no era partidari de jugar en tres centrals, ho va fer després del 4-0, crec que també per protegir les bandes, i aquest inici de temporada, quan hi havia sobretot aquests dubtes, va fer aquesta línia de tres amb Valien Raello i Cumbula, que és un dels fitxatges nous que ve de l'Espanyol. El que passa és que el futbolista el Benes ha estat lesionat aquest darrer mes i mig i no ha tornat a fer una línia de tres perquè tampoc no ha tingut més que dos centrals del filial amb els quals no ha confiat tant.
O sigui, que si Cumbula estiguera bé, tu creus que fica tres centrals així?
Sí, segur que sí. Segur que sí, el coneixem bé. Sí.
Pau, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Bueno, pues així està el Mallorca, vaya lío, eh? Mort de Déu. En el vestidor, jugadors que se queixen, jugadors... Un 11 del Mallorca, Rullo i Sina...
Bergström de porter, Maffeo, Valgen, Rayo i Mojica en defensa, Samu i Mascarell al mig, Josep i Virgili a les bandes i Darder i el Pirata Muriqi.
És que no és mal equip el Mallorca. De tu és que nena i baix, jo veig que és millor que el València, per exemple. Per cert, perquè vos doneu una idea com està el Villarreal i com està el futbol patrio de la Comunitat Valenciana... Divendres juguen València-Llevant, no?
Demà, sí.
Me pots dir el jugador estrella de Llevant qui és?
Etayong.
I el del València?
Benjuma.
I sos que eren?
Groguets.
Pues ja ho saps. O sea, els davanters d'estrela del València i del Llevant, que s'enfronten divendres, són dos futbolistes que has descartat tu. Després seran millor o pitjor, jo això no vaig a dir-ho, però així està el tema. M'està esperant Verdú, jugador del Vila-real fa 50 anys, tenia 17 anys, Verdú. Tal dia com avui, el dia que se va morir Franco, el Vila-real de futbol estava en tercera, jugava David Vidal i jugava un xaval del poble com Verdú i dos més, els germans Herrero.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Desde que mi madre vive en Domus Vivila Real, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vivila Real, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Aquesta història que vos ha contat d'Ise Vila-real, de David Vidal i tots aquells, pues de Vila-real estava senyor Verdú. José Verdú, què tal? Bona vesprada.
Buenas, bona vesprada.
Tu te recordes d'Ise Vila-real del 75, de fa 50 anys?
Home, clar que me recorde, clar que me recorde. Va ser quan, bueno, va ser... Vaig debutar la temporada anterior, però això estava a la plantilla ja, que jo era juvenil.
És que tu tenies, poca broma, eh? 17 anyets, o sigui, tu jugues en Ise Vila-real de sí, tercera ja divisió, que era una segona encoberta, segona B, en 17 anys.
Sí, sí. Me vaig debutar en 16 en un partit de Copa la temporada anterior contra el Córdoba.
Hòstia, però en 16 anys era normal. En 16 anys era normal debutar en el Vila-real, no?
Home, no, jo era juvenil i entonces estava, al millor estava al banquillo. I després jugava el juvenil, després de jugar al Villarreal, ai, després de jugar al juvenil jugava al Villarreal, o al revés.
O sigui, que tu...
Jordi, al revés. Jo estava al banquillo i si sia en el Villarreal no podia jugar en el juvenil. I a vegades si en el Villarreal i a vegades pues, després jugava en el juvenil.
Hòstia, com era el Villarreal de fa 50 anys?
Home, pues, totalment diferent, aquestes coses. Estava... Aquell any estava, crec que estava López San Juan d'entrenador.
Sí, sí, estava López San Juan, sí, ho vas acertar.
López San Juan d'entrenador, i el que passa és que López San Juan el van, al final, quasi al final de temporada, el va fitxar el Tarragona, que estava en segon divisió,
se'l van
i va vindre Álvarez, Roberto Álvarez.
Mira, estava mirant, la plantilla que tinc per ací és Ros, Sancho, David Vidal, Redó, Luis... Sí. Padilla, Vizcaíno, sí. Alzo, Manolín, Canós, Ramón, Verdú, entre altres. Peguero.
Sí, Peguero.
Sí.
De Huelva.
I un tal Medina que era de fora, no? Que no era espanyol.
Sí, això era un centrocampista, crec.
Que, claro, este Villarreal era el que havia estat en segon, que va a tercera i està en esa tercera, que era una tercera, vamos, tela marinera, no?
Home, no, esa tercera divisió era, te digui, com segon de ara, i, claro, i entonces ara no és, el futbol no era com és ara.
Mm.
No era com és ara, tu anaves a camps ahí Jo me'n recordo que era el camp del Masnou, que era de terra, i...
Perquè el nostre era de césped o era d'un híbrid, no? Entre terra, césped...
El nostre era de césped el primer mes. El segon mes ja, pues, era, n'hi havia gram i n'hi havia mates, i, en fi, bé.
Lo que s'aguantava. Tu te recordes, claro, avui fa 50 anys que va morir Franco i se va jugar al futbol, vau jugar justet 3 dies antes o 4 de que morguera Franco un partit de Copa del Generalíssimo contra l'Eldense, que per cert guanyeu, i després jo, després de la mort de Franco el 20, després n'hi ha jornada el 23, 3 dies després, que m'extranya molt, però n'hi ha futbol, i li guanyeu 2-0 a l'Atlético Balears, els dos gols de Luis. Qui era Luis?
Home, Luis Jiménez.
Ah, vale.
Luis Jiménez de Sagunto, i bueno, ell va vindre, després vam anar, 2 anys després vam anar al Castelló, per a Luis també, i Diego, i jo, i bueno, i Román.
Sí, va fer un traspàs milionari el Castelló, se va portar mig equip, no?
Sí, quatre jugadors, millor i mig.
Millor i mig?
D'aquell entonces, millor i mig.
O sigui, millor i mig va anar perdut.
9.000 euros d'ara.
Sí, els dos germans Herrero i este Luis va anar al Castelló.
Sí. Ens va fitxar, ens va enviar allí Pasqual.
Tu vas dir ser rentable al final al Castelló, vas jugar temps. O sigui, la teva inversió va ser bona.
Jo vaig jugar 8 anys al Castelló.
Recordes alguna cosa d'aquell partit de fa 50 anys? I ese partit contra el Baleares o no? O és molt difícil?
No, igual no sé si estaria al banquillo.
Al banquillo està, sí, està al banquillo.
Ah, pues, sí, bueno, claro, es que entonces yo tenía 17 anys, acabaig de complir, i ahí n'hi havia molta jerarquia. Saps? Entonces, pues yo jugaba, pero poquet, quan vaig jugar més va ser la temporada siguiente. Perquè aquesta temporada van baixar i després van estar en preferent i van pujar en un any.
O sigui, 17 anys jugant en una tercera divisió en la que això era futbol per a homes, no? La patada més baixeta te la pegaven al coll.
No, jo vaig dir, mira, jo me recordo d'un partit en Elda contra l'Eldense que jugava un estranger, un oriundo d'Issos, que era un tanque, i estava plovent a muerte. Vaig jugar de la lateral esquerre, marcar al tio Ise.
Però marcaje l'hombre, no? Damunt d'ell hasta morir.
Sí, no, ja. Però el tio era el doble que jo. En fi, bé.
I va aguantar?
Van perdre 1-0, me pareix. No, perdona, no va ser en Elda, va ser en Yecla, contra el Yeclano.
Tu ara veus el Villarreal i què penses?
Home, jo ara vaig al Villarreal, soc soci, me sente allí, i quan sona l'himne, pues, t'emociones. I veus el camp i dius, bueno, sí, això què és?
Lo que és el terreny de joc, no dic el césped i tal, el quadrat del camp és el mateix.
És el mateix.
Té la mateixa distribució, no? Que això a mi me fa gràcia, sí. Que està al mateix lloc quan jugues tu.
Sí, està al mateix lloc i... Home, jo me recordo, aquesta temporada que va vindre López San Juan, quan va vindre, el va cortar, el camp.
Ah, sí? El va fer més curt.
El va fer més curt i menys ample. perquè dia que aixina... Així, com nosaltres jugàvem en casa, que sempre tindríem millor. Pues ja està bé.
O sigui,
que... El futbol no era com ara. Ara és tocar la pilota, tal, igual, però antes era tot burro barra. Tot... A veure que tot allí a veure intentar tot marcar gol, d'on siga, i de combinacions poques.
Tot punt d'honor. Sí, era un futbol. O sigui, fa 50 anys,
Una altra cosa. Hòstia, sí, fa 50 anys, sí.
Són uns quants.
50.
50 anys són uns prous, joder.
Pues sí.
Estava mirant jo, que imagina't-ho, la gent que ha passat, els partits que s'han jugat, els futbolistes que han passat per aquest camp de futbol,
Sí.
A jugar. Tu com veus el Villarreal d'ara? Lo de Xipre vos passaria? Home, no l'ha tocat tant, però lo de desaparèixer d'un partit de futbol, en la teva època això existia o no?
No, això no existia. Si te passaven per damunt és perquè perquè eren millors que tu físicament o això, però les ganes no, home, però les ganes, sobretot des de casa. Mm. De casa érem, era una cosa sagrada. Jo, bueno, jugar en el Villarreal, jo, home, la meva forma de jugar pues, era més física que tècnica. Entonces, pues yo pues, siempre ficaba todo lo que podía.
O sea, tú serías un Mourinho de la época, ¿no? O sea, ¿qué te pareís, Mourinho? Es un perfil teu, ¿no? También, más defensivo.
Molt bo. Un jugador molt bo, jove, en futur, i jo crec que donarà molt bon rendiment al Villarreal.
Sí, és més... I si en la teva època competiria? És dels poc, no?
Sí, això és dur. O un Foix, per exemple.
Foix també competiria a la teva època.
Sí, home, però jo me recordo de l'època aquesta que ahir jugava anterior, que jo també jugava en ells, però que la temporada anterior que estava Loren, estava Gelo, estava Spildora, i això eren perillosos.
Això també eren forts, no?
Hasta en entrenaments eren perillosos.
O sigui, eren defenses curtits?
Sí, eren defenses a muerte. Eren defenses a muerte.
Home, ara no té mal defensa el Villarreal, ara,
temporada, no? No, això és el que ha millorat de la temporada passada.
O sigui, tu creus que la clau del Villarreal està ahí?
La clau del Villarreal l'any passat nosaltres teníem molt bona davantera, o molt bon micentros i tal, però claro, fem molts gols, però sempre ens marcaven, hòstia, sí. No pot ser. Entonces jo crec que Marcelino, que per mi és un entrenador ideal pel Villarreal, mentre li deixen fer el que ell vulga, saps? Sí. Entonces ell, pues, què ha fet? Pues dedicar-se a lo que fallàvem l'any passat. Porque això que hemos seleccionado este Costa i l'altre.
I Canguala, sí, lo que li ha donat és més agressivitat, més velocitat, sí. Més força a la defensa, no? Més intensitat, no?
Efectivament, claro, és que tu te das cuenta que el Villarreal poques vegades se quedarà cero de marcar. Si no te marquen, pots guanyar molts partits, que és el que està passant. L'altre dia de Xipre, pues no sé què va passar ahir, la veritat. Van eixir de sobrats, per mi van eixir de sobrats.
Sí, se van creure un poc. Tu quants partits professionals has jugat, José Verdú? Tens de memòria, te recordes? Quants diries?
Jo, en primera, crec que en el Castelló vaig jugar 220 o 215, una corregina. I en el Villarreal, pues vaig jugar després del Castelló, vaig vindre així, vaig jugar dues temporades, que va ser quan em pujar a segon B, i després, bueno, anteriorment, pues, dues o tres temporades també. El Villarreal va jugar menys que en el Castelló, això és la veritat, però jo soc de Villarreal.
Sí, però tu hauràs jugat, pues, no sé, sí, molts partits. Bueno,
en total, pues, el millor ha jugat, no sé, pues, quasi 500 partits, el millor.
Professionals.
Sí, bueno, professional, menys un any que vam estar en preferent. No, en que vaig estar en preferent, que no, entonces no era professional, preferent.
Ja, ara, ja hagués pillat el que paguen ara, fa 50 anys.
No, entonces també hi havia moment, però claro, quan era de casa, pues és més difícil.
Era més barat.
És més difícil perquè, claro, jo me recordo del president Antonio Sales, que era, per mi va ser molt bona persona en mi, i jo estava jugant en el Castelló i estava jugant de titular i li dia Antonio, home, esto así, claro, venia gent de fora i que s'enduien els diners i nosaltres pues, bueno, guanyaves més que treballant i tal, però digo, home, però este que està al banquillo, jo i li dia a Don Antonio, home, a veure si diu, diu, tu tranquil, que a tu el que t'interessa és estudiar. I efectivament tenia raó. Però no me pujava
el sueldo. No, te diria, tu estudia, que a mi m'interessa que sigues barato. José Verdú, un plaer parlar amb tu sempre. Gràcies.
Molt bé, vale, gràcies.
Bueno, pues el Villarreal de fa 50 anys, no va parar el futbol, Rubio. Kilo i mig se va a comprar el Castelló a quatre futbolistes joves de progressió del Villarreal, eh? A Verdú, a Germán Guerrero, i no recordo el quart que ha dit, quilo i mig, 9.000 eurets de l'època, quatre futbolistes. Verdú es va eixir bé, eh? Verdú, ja li ho preguntava, era un Mourinho, eh? O sea, era lateral, d'issos, com ha dit ell. Diu, ara se juga una altra cosa, abans era la guerra. El que hi ahir ja sabia el que tenia que fer. A issos es guanyaven per torpes, però per no ficar la cama o fer el mama com van fer en Xipre, ja dit ell que no. Ahí, una altra cosa no, però el que hi ahir sabia que tenia que deixar-se la pell. Bueno, el Villarreal de fa 50 anys, eh?
Soc Joan Pardo, i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men's Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Bueno, històries del futbol del Villarreal. Com diem, l'equip entrena esta vesprada, Rubio. Ja sabrem com i de quina manera tornen els internacionals, però fa la sensació de que tornen tots bé.
Sí, esperem que hi hagin aplegat tots del seu destino.
Bueno, mentre falta que anuncien que Marcelino renovarà per el Villarreal Club de Futbol, cosa que ja dice del tècnic, està clara, el que ha renovat, o els que han renovat, bueno, no sé si renovat, perquè al final l'altre dia van tindre així la gent del Trinquet, avui tenim així la gent del bàsquet. Fernando Calvo, què tal? Bona vesprada. Vosaltres heu renovat o ara sí ja sou la nova directiva de l'equip de bàsquet de Villarreal?
Sí, vam entrar per dimissió de l'anterior president, doncs, vam pensar que un projecte millor fer-lo a llarg temps i vam renovar lo que, bueno, vam obrir el període electoral, vam renovar la presidència i ara, pues, bueno, com a mínim estarem 4 anys més.
4 anys. O sea, sí. Sabeu lo que vos espera, no?
Sí, sí, sí. 4 sí, anys, 4 sí, sí, anys, és molt de temps, molt de temps. Però bueno, al final si volíem fer el projecte que teníem en ment al principi quan vam entrar, pues necessites això com a mínim un període de temps llarg, no?
Al final vosaltres el que voleu és que n'hi hagi bàsquet a Villarreal i que els xiquets que vulguin jugar al bàsquet a Villarreal tinguin un club en el que poder fer-ho, que siga el més professional possible i en el que després, si poden créixer i el club créixer en ells, millor que millor, no? I se suposa que és la idea base.
Sí, sí, sí. Al final és el que ja vam comentar des del principi, no? Al final intentar tindre una bona cantera, treballar-la, donar-li nom a l'equip i a l'esport en el poble i després, bueno, tenim com a referència el primer equip que juga en la tercera federació espanyola.
Dissabte teniu la presentació del club. I ho feu així baix, a la plaça Major?
Dissabte tenim la presentació del club i ho fem a la plaça Major. Bueno, vam estar pensant, ja portem temps pegant-li voltes al tema, vam estar pensant que una forma de fer-ho accessible a tot el poble i donar-li un poc de visibilitat a l'acte i inclús al club era, pues, fer-lo en la plaça Major, no? Més cèntric impossible en el poble.
Quanta gent juga al bàsquet ara mateix al vostre club?
Bueno, nosaltres enguany tenim 180 llicències federatives en el nostre club, comptant els 15 equips que tenim en la cantera i després el primer equip de sènior.
Estava pensant que està separat les xics i les xiques. És curiós, este poble sempre tenen aquestes coses. Sempre...
Sí, ja, esa... sí, sí.
Si no estigueren separats, serien uns 400, 300, 800?
No,
no sé quantes xics tindran.
El dato exacte del club de les xiques el desconec i no m'agradaria enganyar-me, però bueno, jo penso que estaríem
sí,
sobre...
Més o menys el mateix.
Sí,
diguem que estaríem... tindries en femení el que tens en masculí, més o menys?
Més o menys estaríem sobre... A lo mejor 300 y poquets.
Vale.
Podría ser.
Vale. ¿Y en lo que es chiquets aporten, vos dona para tener un club? No.
A ver, es la gran. A día de hoy es la gran parte de lo que nos dona como estructura. Como estructura social, presupuesto y como estructura económica. Es la gran parte del club. Després també tenim els patrocinadors del club i després pues, bueno, l'ajuda de les institucions públiques com l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat.
Mm-hmm. És, bueno, jo sempre dic el mateix, és que haurien d'intentar que els polítics no ficaren basa en res d'aquestes coses, però que permetiren que les empreses que fiquen basa tingueren algun premi per sí, diu desgrava, no, tia, no me facis que desgrave. Feme que, no sé, que si jo invertisc en esport i els xiquets juguen i ajuda que els xiquets estiguen ahí, que jo puga tindre més facilitats, no? Perquè ara, al final vosaltres vos toca estar demanant-li a tot el món, no? Sempre
sí, demanant. Al final demanar a una empresa o demanar a algú... clar, en el nivell que nosaltres en el nostre club en concret tenim... si te fiques a parlar de retorno, pues seria més un retorno social que un retorno econòmic,
clar.
Que no en té cap, però...
O sigui, al final el retorn de les empreses que, per exemple, vatos, les empreses que fiquen diners, fiquen més perquè tenen algú jugant ahí, perquè vos coneixen
sí,
a vosaltres, perquè vos... al final és quasi una ONG, no? L'empresa te dones diners més per dir, hòstia, és que si no te'ls dono jo...
Sí,
no vas a tindre equipos i estos xiquets no van a jugar.
Sí, gent que coneixes, pares de jugadors que bueno, tenen una empresa i volen participar i després també busquem, bueno, enguany hem buscat per al patrocinador del primer equip una institució del poble, intentar també tindre una institució del poble dins de tot el tema de patrocinis i de més, que és la Fundació Caixa Rural, és el patrocinador del primer equip, és el que li dona nom al primer equip.
O menys, està mal. Ara que estic escoltant-me algú i diga, va, vaig a ficar... Què costa una empresa, per exemple? Perquè vosaltres una volta el que feien era donar-li nom a l'equip, no? Per exemple,
sí, li donen nom.
Claro, per exemple, Javi Mata, pues el Javi Mata cadete, no?
Sí, correcte. A veure, nosaltres tenim diverses formes de patrocini, no? La més alta, entre cometes, és la de donar-li nom a l'equip, perquè a l'hora d'inscriure l'equip li pots donar el nom de l'empresa.
Oh.
Després tenim un altre tipus de patrocini, que és el patrocini de tindre les valles quan juga el primer equip en el pavelló, pues, tindre les valles publicitàries i d'aquesta forma, i després pues, col·laborador, no? També tenim tipus de jugador de la jornada, pues, jugador de guanya multiòptiques, per exemple, pues, jugador multiòptiques de la jornada i tal. N'hi ha diverses formes.
I esteu contents?
Sí, guany. La veritat que patrocinador tenim per a tots els equips, bueno, excepte un, dels 15, excepte un.
14 empreses donen nom a cada equip.
Sí, bueno.
Ja. Està mal, no?
Donen nom i després tenim altres tenim, crec que són dos o tres que són de banners de publicitat a l'hora del partit, després el del jugador del partit, després col·laboradors.
Vale. I això fa que es tingueu equilibri, és a dir, això fa que pugues pagar els entrenadors, pagar els àrbits, pagar els... Claro, tot, suposo que els metges que tingueu, tot, és l'organigrama del club, vosaltres busqueu l'equilibri, no? No palmar pasta.
No, això per supost. Al final el club, en el nostre cas, és una entitat sense ànim de lucre. En teoria, quan presentes uns comptes, pues, té que estar a zero, per lo que és. Si guanyes algo ho reinvertisses i el que no pot passar de ninguna manera és perdre, perquè entonces ja comença a traspeu la temporada següent i així successivament seria.
Este dissabte teniu la presentació, però abans teniu una història que me pareix curiosa. Per mobilitzar a la gent busqueu la canasta més alta de la història del rècord Guinness. O sigui, explica'm això.
Sí, bueno, ja que ho fem en la plaça, l'acte de presentació comença a les 6:30 de la vesprada a ser la plaça, però abans, des de les 4:30, pues ja també portaven, quan van començar a plantejar la presentació, també van pensar en que podrien fer algo antes de la presentació per atraure la gent. I se mos va ocurrir, i en ajuda dels nostres amics de Grues Tomàs ho anem a fer, és la canasta més alta del món. O sea, anem a penjar un tablero d'una grua, de Grues Tomàs, i pues, des de les 4:30 fins a l'hora de la presentació, cada 10-15 minuts, pues, anem a començar a una altura de 2,50 metres.
Vale. Una canasta de bàsquet són 3 metres, m'has dit, no?
Una canasta de bàsquet professional serien 3 metres, sí. Més menys són 2,60, pues, començarem en 2,50 per quadrar una miqueta.
Vale. I tot el que vull pot, en un euro té 3 tirs.
Sí, correcte.
I si la tires d'això, perds el... Si falles dos, te queda
sí,
un tir?
Sí, és que és una... paregut a l'atletisme, no? Vale. Tu el que tens són 3 fallos, no? Tu compres el tiquet, és algo simbòlic, és un euro el concurs, qui vulgui participar, qualsevol, no té que ser del club. Qualsevol que passe per la plaça pot
participar. Rubio
pot
passar demà el dissabte i tirar canasta, a veure si la fa a 5 metres.
Qualsevol que passe per la plaça pot participar,
vale.
I tu tens 3 fallos en ese euro. Si tu fas el primer tir, pues, a la següent altura encara conserves esos 3 fallos, i així successivament. I bueno, pues, guanyarà el que aconseguisca la canasta més alta.
O sea, te pots apuntar quan vull, claro, vull dir, jo a 2 metres no tire, en passe tiro.
Claro, sí, tu te guardes esos fallos, i si no vols tirar a 2 metres, pues tires a 3, i si vols tirar a 3,5, tu lo que tens són 3 fallos.
Quan creus que pot fer una canasta d'aquest salt? Perquè no n'hi ha un registre ara mateix,
m'inventaria
un rècord.
No n'hi ha, o sea, en un una persona en els peus a terra, no n'hi ha registre de canasta més alta.
Més alta.
Entonces, pues no ho sé.
Bueno, la setmana que ve te quirdem.
Sí.
Tinc curiositat, però 5-6 metres... Hòstia, 6 metres és amuntual, ja,
6 metres és molt, però bueno.
6 bueno, metres són millor... un segon piso, més o menys, sí, d'altura.
Pot ser, sí.
O sea, claro, però no és tirar a la terrassa un segon piso, és tirar a la canasta.
No, tens que acertar amb força...
I la distància de tir... I és com un tir lliure o...?
La distància serà, sí, sobre un tir lliure. Això ho plantejarem.
Claro, és que quan més arrere tireu, més
sobre
difícil.
Sobre la plaça, però sí, una distància tipus de tir lliure, sí.
O sigui, que ja esteu aterrats, ja teniu el club en marxa, i a partir d'ara, la pregunta que faig sempre, si ara mateix algú vol jugar al bàsquet, perquè moltes voltes te penses que tenen que anar i te vols vindre a jugar a l'equip de bàsquet del teu poble, vosaltres, per exemple, si n'hi ha un xaval que diga jo vull jugar al bàsquet en Vila-real, se planta allí un dia, on entreneu, per cert, on treballeu?
Entrenem en el centre de tecnificació, majoritàriament, però després per nombre d'equips també entrenem en el pavelló Llorenç,
sí.
I un dia a la setmana també tenim hores en el pavelló Bancaixa.
Vale, però ara mateix un pare vol que el seu xiquet jugui al bàsquet, o el xiquet vol jugar al bàsquet, què fa?
Bueno, principalment entrenem al centre de tecnificació, però bueno, tenim la web del club, tenim redes socials del club, que ahí ens poden contactar i sense ningú tipus de problema poden formar part del club, tampoc.
Esteu captant gent en escolatge, suposo, en lo del això o no?
A veure, en les escoles, sí, però la font més gran de xiquets és una escola, això està clar, i anem esta temporada, anem a fer coses, o estem intentant fer coses en les escoles, però en Villarreal, que no és una queixa ni molt menys, està molt bé, existís l'esport escolar, sí. Que és, a part de prou més econòmic, prou més accessible per a les famílies, perquè de fet jo vaig començar a jugar a bàsquet en l'esport escolar, perquè
claro,
jo acabo l'escola a les 5:30 i me quedo a l'escola a jugar a l'esport.
Claro,
doncs
tu
el
que
tens
que tindre és l'esport escolar que repercutís
en
tu, claro, sí. O sea, que el mateix
sí,
escola
sí,
te deriven.
Estar pendent de les escoles per quan no puguen continuar en el esport escolar que tinguin una eixida per poder continuar.
Claro. Claro, perquè jo crec que, a veure, claro, tindre milions d'equips no és possible, perquè econòmicament no és possible, no, claro, no pots acollir a tots. Però bueno, també no sé quanta gent pot arribar sí, de Camp Nou bueno, cada any.
Al final el bàsquet en Vila-real és el segon esport més practicat, després del futbol, òbviament.
Sí, sí.
Però és el segon esport, si juntarem els dos clubs que formen sí, sí. part del, som l'esport que més practiquen. Que això no vol dir que ens tingueren que parar així, ni molt menys, però que ja tenim un camí fet i n'hi ha que continuar-lo.
Sí, bueno, jo quan era jove més o menys havia menys que ara, però la progressió ha sigut normal. Lo que el futbol és el que s'ha desbaratat és el futbol. El futbol és una altra història, ja no té parangó. Jo crec que menys així és una locura. O sea, això és, no sé, és una cosa... Sí, fora sí, de lo normal.
Sí. I a part l'acte del dissabte també és per donar-li un poquet de visibilitat a este tema en concret, no? Que som un esport molt practicat en este poble, que pareix a vegades quan parles en gent sí, que el bàsquet siga a les 24 hores que es juga a les festes de setembre o la lliga, les lligues locals que n'hi ha, però no, que n'hi ha un club que juga en una categoria nacional i després dos clubs molt... Jo crec que molt ben estructurats.
Sí, sí, jo crec que sí. Jo crec que ho teniu ben organitzat. Algo més té a afegir de la gent de l'Esportiu Bàsquet Vila-real, del Club de Bàsquet d'este poble, que dissabte a les 4 i mitja, has dit?
Dissabte a partir de les 4 i mitja.
Tenim així la canasta del rècord i després la presentació dels clubs.
Correcte.
Està bé, que no vos ploga, no dona aigua, no?
No dona aigua. Dona fred, però aigua no.
Sí, fred de farà fred. En la plaça està fa fred, no sé qui la va ideal, però fa fred. Pues Fernando, gràcies per vindre i contam-ho.
A vosaltres.
Última pausa.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
En la calle de la Travesa 29 de Vila-real, Quadis Marzá Vila-real. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Vila-real, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Vila-real, Quadis Marzá.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Rubi, alguna cosa més? Aixina que...
No, que la final de Copa segurament no serà el 25 d'abril.
Claro, ja ho vas dir tu.
Ja fa dos dies van dir que era en Sevilla, el 25 d'abril s'han donat compte dos dies després que és impossible.
Menos mal que ho vas dir tu. Pues que el canvien de poble. Ale, hasta luego.
Vila-real Esports. Ràdio Vila-real.